De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco és del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio. A la ràdio, a internet, en radiovillarreal.info i ara també amb l'opció del podcast. Así comença Esports Vila amb Javi Mata.
I el bo de Víctor Rubio, així estem. Un dia més, una jornada més, una història més que contar. Avui el Villarreal Club de Futbol acaba d'anunciar que té o que ha aconseguit més de 19.000 abonats per aquesta temporada. Més de 19.000 socis o abonats per al curs que enceta o que encetarem este dissabte, quan el Villarreal Club de Futbol rebrà al Deportivo de la Coruña en casa. 19.000 o més de 19.000 és el que explica el Villarreal Club de Futbol que té esta temporada en el capítol d'abonats. Més o menys els mateixos abonats que tenia la campanya anterior. L'any passat el Villarreal va anunciar que tenia 19.500 abonos i que això significava que havia cobert la xifra d'abonos que li permetia l'aforament de l'estadi. Recordeu que l'any passat ja no van poder utilitzar tot l'aforament per històries de seguretat, perquè hi havia zones del camp en què, bueno, hi havia que remodelar-les, i per tant el Villarreal l'any passat va viure un any en el que no tenia tota la zona visitant per a utilitzar, ni tampoc disposava d'entrades a vendre. Recordeu que no se venien entrades, venia el Madrid, venien els que volien anar a veure el Madrid i dient: com que no hi ha entrades? Pues no hi ha entrades. Per això era obligatori fer la remodelació i adequació de l'estadi, mira, per a tindre millors accessos, dos, per a reubicar com toca els seients i que tingueren, pues, el pla de seguretat adient i la situació que toca, com per a poder utilitzar-los tots, i diguem que reconduir un poc el que eren les graderies, perquè, claro, este estadi s'ha reconstruït, jo diria, 4 o 5, ja no sé les vegades, que el Villarreal ha fet obra sobre obra, obra sobre obra, reobra sobre obra. Bueno, pues al final havia que fer l'obra definitiva, que era, una volta fetes totes les obres, adequar l'estadi per a que tot el món tinguera un accés més o menys com toca i que totes les cadires entraren dins i se pogueren utilitzar. I finalment, després de la obra, la reobra i esta adequació, l'aforament de l'estadi de la ceràmica és exactament de 23.173 cadires. 23.173 cadires. Val? D'aixes 23.173 cadires, unes 20.000, un poc més de 20.000, són l'anell inferior. Diguem 21.000, per quadrar-ho. 21.000 caben baix i 2.000 van dalt. Pues si són 21.000, claro, són 23.100, pues 21.050 i 22.100, ¿vale? Però per arredonir-ho. 21.000 l'anell inferior, 2.000 l'anell superior. ¿Val? A partir d'ahí, en les 21.000 que n'hi han baix, el Villarreal Club de Futbol pot utilitzar de 9.500. Pot tindre de 9.500 abonats en l'aforo que té. Per què? Perquè té obligatòriament una venda d'entrades el dia del partit i una venda d'entrades a l'equip rival, que abans no se feia i que el Villarreal salvava en l'equip rival, pues en els palcos i demés històries, i en la zona visitant, que recordeu que l'any passat només podíem utilitzar 600 cadires, perquè al reduir-se l'aforament només se podien utilitzar 600. De ahí que se van enfadar els del Llevant, vos recordeu, els del Llevant, solo nos dan 600, los del Villarreal, son unos rácanos, bueno. Val. Bueno, pues dices 21.000 de baix, el Villarreal tenia unes de 9.500 i diguem que les ha aconseguit totes. És a dir, Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Des de quan fa que el Villarreal Club de Futbol té de 9.500, 20.000 abonats pues oficials?
La 24-25 ja teníem els 20.000 i crec que la 23-24 també, perquè les notícies d'aquell dia eren que se repetia la xifra de l'any anterior.
Claro, al reajustar ja no podies tindre 20.000, de 9.500, l'any passat de 9.500, este any tornem a tindre cobert l'aforament de socis. Igual queda algun abono, suposo jo, de les parts més cares, però pata a pata al final som els mateixos de l'any passat. i té mèrit, perquè és veritat que ha sigut un mal de cap i ha sigut una història que havia molta gent que estava preocupada, gent que s'havien dividit, que tenia que canviar de cadira, de lloc. La veritat és que no ha sigut fàcil i molta gent que ho ha passat mal i que ha hagut de manejar-se i pelear-se per mantenir la cadira. Normalment perdem 1.000 abonats i recuperem 1.000 cada any. I crec que aquest any s'ha tornat a donar lo mateix. Per tant, se confirma que som els mateixos de l'any passat, de l'anterior, de l'anterior i de l'anterior. O sigui, que el Villarreal Club de Futbol té una massa social fidel, si ne perdem uns 1.000, d'uns 18.000 tios. O sigui, n'hi ha 18.000 groguets que des de fa 5 anys, podem dir, està ahí. Estan ahí. Per què no dic de 9.500? Perquè, com vos dia, 18.500, perquè sí que n'hi ha baixes. Bueno, gent que falta, gent que sempre va viure en un altre lloc, gent que no li va bé anar al futbol. Claro, sempre ha d'haver una merma, sempre n'hi ha algú o que s'enfada o que no vol seguir. Però sempre n'hi ha ahí uns altres 1.000 que volen entrar. I entonces, en ese ball, mantenim esa cifra. Quan estava el senyor Llaneza, Déu el tinc al cel, sempre dia el mateix. Tenim que ser 20.000, tenim que ser 20.000, tenim que ser 20.000. L'any que van baixar a segona divisió, d'aixòs de 7.000, 18.000 que eren, se'n van quedar 11.500 en segona divisió. Que això seria el nucli dur, saps? El cor del Villarreal, no? Hi ha pulmons, de tot, bueno, el cor groguet, ara mateixa, quan van baixar, que era 11-12, ja fa molts anys, eren 10.000, 11.000. Jo crec que el cor groguet ja supera els 15.000. És a dir, jo estic convençut que ara mateixa no diem mentira si diem que n'hi ha 15.000 que passe el que passe, estan ahí. Hòstia, això és una burra. És una burra. En la d'ofertes i coses que n'hi ha per ahí, en la de coses que pots fer, que mantinguem ese nivell, sent el que som, en el mercat que tenim, perquè, claro, nosaltres tenim un mercat molt reduït. Molt reduït.
Una província que no és molt poblada, realment.
A part de que tu no eres capital de província, però tant el teu nucli de gent és molt més baix. O sigui, Castelló te multiplica per 5. Tindrà 200.000, 200 algo mil. En resum, que podem estar contents. Esteu ahí. I seguiu ahí. I això per al Villarreal crec que és un orgull. A partir d'ahí, què s'ha millorat? Dissabte ho veureu. En les graderies s'han construït nous accessos, nous vomitaris. Jo crec que la madre del cordero està en el Fondo Norte. Per què? La gent que anava al Fondo Norte, jo ho patia bé, quan vaig a la sala de premsa, tinc que accedir per ahí i veia com, claro, tot el Monicia o per el carrer Blasco Ibáñez, crec que se diu, o per l'altra part. Què passa? L'accés és per un carrer lateral. O sigui, tu tenies que baixar les escales i buscar carrers estrets.
Bueno, i si eren, per exemple, el de tribuna, al final que també et juntes amb tota la gent que està eixint de la tribuna, perquè claro, eixien tots per el mateix carrer,
realment. Per el mateix carrer, perquè tribuna i preferència eixien tots pel mateix carrer. Tu pots eixir per un costat o per l'altre. Bueno, què s'ha guanyat? S'ha guanyat un accés pel Pou d'Amorós, que és el carrer que dona al jardí de darrere, que esperen entrar en els futbolistes, la gent va esperar-los ahir quan eixen pel cotxe. Bueno, doncs s'ha guanyat un accés ahir, perquè després els futbolistes aparcaran en el vestidor baix, que se farà un pàrquing i demés, i d'altres zones. Què passa? Que ara tu, molta gent disagrada a Fondo Norte, n'hi ha un vomitori gegant, que podràs eixir per ahir directament al carrer per aquesta zona, no? Al jardí ese. Clar, si jo suposo que és el que faran, en aquest moment se talla el trànsit perquè la gent desaloja en 5, 10, 15, 20 minuts, guanyes un accés que va a, primera, a alliberar molta gent de la zona dels carrers de paral·lelos i després, claro, pots eixir del camp molt més fàcil, amb molta més tranquil·litat. Que en un dia de futbol normal, pues mira, t'aguantes, t'esperes, t'assentes i dius, ja eixiré, no? És com quan la penya que s'alça l'avió només para, dius, hòstia, per què t'alces l'avió només para? Si està millor sentat que dret, hòstia. I a voltes tarda a vindre el finger ixe i te tires 15 minuts dret, allí en la motxilla al coll, quan... Jo això ho vaig dependre després de viatjar moltes anys, que veia, sobretot gent gran, ja en experiència, que s'apara l'avió i no s'alcen, s'assenten, se fiquen a mirar el mòbil i s'esperen. al final tardes un minut més. Però bueno, que tens pressa, perquè tens pressa... Claro, i això no és un problema. El problema és si passa alguna cosa. És que tindre accessos ràpids, fàcils, i que la gent puga eixir, vamos, a tota velocitat. I això és el que han fet. Ho han intentat fer. D'ahir tots aquests canvis, que dissabte torna a dir, veurem com estan i de quina manera. I quina, és la, quina ha estat l'actuació, no? Perquè l'obra ja s'ha acabat. Ara estan en l'altra. L'altra és els vestidors de fora, la passarel·la, l'accés al camp per les escales i totes aquestes coses. Per tant, la primera notícia del dia, que jo crec que és una molt bona notícia, és que el Villarreal manté els de 9.000 pocs abonats, més de 9.000 diuen ells, no? Más de 19.000 abonados, que l'any passat eren quasi, quasi els mateixos. I que ja tenim un aforament de 23.173, que, per exemple, la grada de dalt, quan vinguin els amics de Rubio del Liverpool, anem a vendre els 2.000 entrades pels de Liverpool i aniran allí dalt. Però n'hi ha una cosa bona, que la grada de dalt s'ha dividit en una valla. Això vol dir que, si, per exemple, ve el Llevant o ve l'Osasuna i demana 400 entrades, se li donaran 400 del sector de 1.000 de l'esquerra, per exemple. Però el sector de 1.000 de la dreta, el Villarreal podrà vendre'ls a la gent que vulgui anar al futbol, que vulgui viure el partit en aquesta zona. Per tant, bueno, pues, no està mal. Podràs utilitzar també la grada superior per a partits en els que l'afició visitant siga, pues, més normaleta com tu, i puga el Villarreal utilitzar, pues, un bon grapat d'entrades per, si, per a qui vulgui anar a un preu reduït, no? Més barates, que jo crec que també és una bona possibilitat. En Europa està clar que se van a xupar les 2.000 entrades els anglesos, els francesos, no?
Bueno, menys el Sabà.
I els napolitanos.
Els napolitanos també n'hi vindran més, sí, de 2.000.
El Sabà, no sé, me sorprendria un to que des d'allà vinguin...
Home, si és un club totalment nou i el, sí, viatge són 5 hores...
No crec. Però bueno, que això, que som de 9.500 i que el dissabte estarem tots en l'estrena, perquè el dissabte torna el futbol a esta casa, torna el futbol a Villarreal, torna el futbol a l'estadi, ve el deport.
Dissabte 5 de setembre a les 8:30 de la nit, futbol a Ràdio Villarreal, a la 92.2 de la freqüència modulada, retransmissió del partit entre el Villarreal Club de Futbol i el Deportivo de la Coruña, amb la col·laboració d'Extincas, Cristaleria Broc, Multiòpticas, Marzà, McDonald's i Leonauto, i el patrocini de Serigrafies Libra, Òptica Villarreal, Clínica Dental Joan Llop, Tot Descans, Serenfit i la cooperativa.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Fort del Boisó llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre. Fort del Boisó, calle Pares Puig 12 en Villarreal. Llámanos a 964-52-54-28.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Bueno, pues per una banda ja sabem que en som de 9.000 o més de 9.000 abonats i que el camp de futbol ja està i suposa que ja se queda com està. No, bueno, en roig mai és impossible, eh? Que, bueno, dir que ja ha acabat, jo crec que van a actuar sobre la preferència, però bueno, ja veurem si quan o com, però dir que s'ha acabat és anar molt més allà. Jo diria que no s'ha acabat, que s'ha acabat ara, que ja tenim més o menys una estructura i una forma de fer les coses. A partir d'ara ja veurem. I a nit se va acabar el mercat futbolístic. A les 12 de la nit se va acabar un mercat per al Villarreal Club de Futbol, que jo diria ha estat un mercat ajustat, en el que el Villarreal ha decidit comprar el que ell creu que necessita per afrontar el repte d'este any, que no és un repte fàcil, i en el que és veritat que s'ha centrat en la cantera. És a dir, que el Villarreal Club de Futbol, com va dir Ros Negreroles, devia, primera, ficar el freno de mà després del gasto realitzat l'any anterior, segona, creure en un grup de xavals que havia aconseguit jugar la promoció d'ascens de primera ref a segona divisió i que ells estan convençuts de que poden donar el nivell competitiu necessari per anar creixent en la plantilla i acabar sent futbolistes importants, o sigui, emular casos com els de Pau Torres, Àlex Baena, Jeremy Pino, Philip Jorgensen, entre altres, de ara més no ben sants, o els anteriors dels Trigueros, Pedraza, Jaume Costa, Brunos i companyia. En el Villarreal sempre diuen el mateix: una cosa és el que tu desitges i tu desitjaries fer, i l'altra el que pots arribar a fer. La premissa inicial és ser sostenible. L'any passat el Villarreal va tindre un pressupost de 200 milions que va acabar reduint a 180. Jo crec que este any estarem pata a pata en un pressupost molt paregut, perquè s'han quedat quasi tots els mateixos sueldos, més o menys. Per ahí anem a estar. I una volta tancat el mercat, cada un farà la seva valoració. Han vingut Nathan Saliba, que és el fitxatge més car, 15 milions per a reforçar el migcentre. Un porter veterà com Peter Gulaksi, 1,5 milions per a reforçar la porteria. Els jovens Macià i Diatá per a reforçar el centre del camp des de la cantera. I han tornat Romero i Acomac com a futbolistes cedits que s'han reincorporat. A partir d'ahí, el Villarreal Club de Futbol en eixides ha deixat eixir a Ramon Terrats, 2,5 milions, a Àlex Foràs, 400.000 euros al Burgos, a Pedraza, acabava contracte senat a la Lazio, Thomas Partey a l'Al-Sabab, Thiago Fernández, que ha vingut de la sessió d'Oviedo, se'n va cedit al Llevant, Arnau Tenas al Mallorca, Diego Conde al Real Betis, Willy Canguala cedit al Como, Dani Requena cedit al Llevant, Dani Budesca cedit al Córdoba, Hugo López cedit a l'Andorra, Balú cedit al Getafe i els adeus, que ja sabíem, de Parejo, Marín i Alfon González. Per tant, el Villarreal Club de Futbol se queda en un planter, jo diria, equilibrat, amb tres porters, un de la casa, que és el que sempre tenia que haver tingut el Villarreal, el de l'any passat va ser un destarifo, tindre tres porters de nòmina quan obligatòriament el Villarreal deuria, jo crec que obligatòriament el Villarreal, per a ser sostenible, aguantar-se i sobretot ser fidel a ell mateix al seu projecte, deuria de tindre un dels quatre laterals, tindria que ser de casa, un dels quatre centrals tindria que ser de casa, un dels quatre migcentros tindria que ser de casa, un dels quatre extrems tindria que ser de casa i el quart davanter tindria que ser de casa. Això seria lo ideal, seria cojonudo, però és impossible. No mai generes tant. Este any ja Hugo haurà tingut, mira. Si no haguera fitxat a Freeman, Budesca seria el lateral suplent de Mourinho.
No, però has dit un dels quatre, Romero.
Sí, sí, però dic que inclús apurant en totes les demarcacions. En el centre de la defensa tens a Pau Torres, a Pau...
Navarro.
Navarro. En l'esquerra tens a Romero. En el mig, la Sandiata y Macià. En la dreta podem comptar a Comac.
A Comac.
Si vols.
Va vindre per al B.
I en l'atac me fa vergonya comptar a Gerard, claro.
Tota bueno, però és canterano.
Ja, ja. Però intentar anar incorporant en posicions a gent de la casa que te puga oxigenar econòmicament i tampoc tingués que gastar en el fitxatge. Jo dia, a mi la plantilla del Villarreal me pareix un bon planter. Si u és conscient de lo que aspira i a lo que va. ¿Vale? A mi, lo de pensar en guanyar la Champions i quedar sempre tercer, me pareix de puta mare. Me pareix que el Villarreal deu intentar-ho i pot fer-ho, però que no és la realitat del Villarreal. No és la realitat. Ara mateix la realitat del Villarreal és que és el quart d'equip en pressupost, que el seu valor de plantilla és el quart i que està molt igualat en el Real Betis, en la Real Societat, en l'Atlètic Club de Bilbao, que té menys pressupost però que gasta molt menys ara mateix en incorporacions, i d'ahir han desaparegut València i Sevilla perquè estan fets un desastre, que és a lo que tu no vols arribar. Per tant, com a club, com a pressupost, com a planter, l'objectiu del Villarreal hauria de ser estar en Europa l'any que ve. Si ho fas bé, molt bé, com l'any passat, jo crec que el Villarreal té que lluitar per aquesta cinquena, quarta plaça, que dona Champions League. Però ara mateix has començat mal. Per tant, és molt llarg, n'hi ha que seguir peleant-ho. I jo dic que crec que tens un bon planter, perquè jo sempre faig el mateix. Et dividisc dos onzes, el presumible titular i el que seria suplent. I sempre me fixo en l'onze suplent. Perquè per a mi el valor d'un planter te'l dona l'onze suplent. És a dir, el valor del planter te'l diu l'onze suplent que tu tens. I l'onze suplent que tu tens és este. Gulaxi de porter, Freeman lateral dret, Logan Costa, Pau Navarro, Cardona, defenses, Nathan Saliba, Macià Odiatà, mitjos centres, Ilias Akomak, Buchanan extrems, Ayoze i Tani davanters. Vale, després podem dir Tani és un petardo, no, Tani és una aposta d'un futbolista que el Villarreal creu que en condicions pot arribar a ser un jugador important. Claro, el Villarreal podia haver fitxat a Aubameyang o podia haver fitxat a Mahuela, però claro, ells també pensen que tenen que fitxar futbolistes que tinguen o puguen tindre un salt qualitatiu i de projecció. Què vol dir? Que si encertes, te donen diners i en aquests diners tu pots seguir fitxant. Quins futbolistes ha fitxat el Villarreal en projecció pensant que el dia de demà pot traspassar-los? Freeman, Moleiro, Pap Gay perquè va vindre gratis, i Micautatxe, i Renato. Jo Renato i Micautatxe no els conte perquè has pagat 30 quilos. Ojalà Déu m'on paguen 60. Ojalà Déu. Però és difícil. Té que coincidir, claro, perquè al final té que coincidir que el club que el vol estiga disposat a pagar lo que no està en los escritos. Per exemple, per Pap Gay no ha vingut ningú a pagar els 40 quilos que valia. I lo que ha vingut ell no ho ha acceptat. El Everton, els turcos, els àrabs, ningú. Ningú. No ha vingut ningú i ha dit... Jo pensava que vindrien després de la temporada que va fer. Pues no, no ha vingut ningú. Perquè, clar, a millor, els clubs que buscaven mitjos centros, o els que buscaven, els que ell volia anar, no necessitaven mitjos centros, o no han decidit pagar per ell. Aixina de simple. No?
Sí, no, bueno, al final, per exemple, no sé, el City que pagasse en 40 milions per Enzo, pues ja. jo quasi me s'hagués gastat per Pape Gueye, que me pareix millor miscampiste, però bueno.
No, però és la teva opinió. I després hi ha una cosa que està clara. El City pagasse en 40 milions per Enzo a un altre club inglès. No?
Sí, que molts traspassos un vale. Flats són entre ells.
Vamos, ahí jo crec que comença a fer olor, molta olor. En resum, el Villarreal s'ha gastat 15 més 1 i mig, 16 i mig, ha cobrat, no arriba a 3 milions, en traspassos, eh? Lo de la venta, la pedrea de xiquets la deixem a fora. Per lo tant, ha invertit 14 milions. Jo he mirat la llista de lo que ha invertit el futbol espanyol este any, de lo que s'han gastat els clubs, Rubio, i el Villarreal, curiosament, passa per ser un dels clubs que més ha gastat i que més ha invertit. Mireu, el Barça el que més ha pagat és 70 quilos per Gordon. El Madrid, 140 per Diomandé. L'Atleti Madrid, 40 per Hjulmand este. El Betis, 16 per Parrot. ¿vale? El quart fitxatge com a club més car, el quint és el nostre. Saliba, 15 milions. A partir d'ahí, si mires el que has fitxat tu, el que t'has quedat i l'equip que has armat, jo crec que el Villarreal ha fet un mercat lògic. Que sí, que podíem haver intentat firmar un davanter top i dir jo quiero un davanter top. Ja pots explicar, els davanters tens un problema. Tens una davantera cara, veterana, com a Jozo i Gerard, tens una aposta que és Mika Utadze i tens un quart davanter que és Tani. El teu problema és que és veritat que a Jozo i Gerard no estan lo catòlics que haurien d'estar i a lo millor algú pot pensar, hòstia, pues en vegades de ficar un cinquè mig centre puc fitxar un cinquè davanter. I ells quan te diuen, fiquem a Pepe de davanter. I si se lesiona com aquí Pepe està davanter, fiquem a Bucaran a la dreta. I si l'esquerra Moleiro li agarra un mal de panxa, fiquem a... Com li diuen al xaval?
A Romero o a Cardona.
O a Nizar. No?
Sí, sí, ahí tens moltes opcions.
O a José Lío Gaitán.
També.
Claro, al final dius que a tu no t'agrada o que tu hagués fet una altra cosa en els teus diners. Jo t'hi explicava i llegia algú que crec que s'ha entès mal. El Villarreal, quan tenia sobre la taula l'opció de poder fitxar, per exemple, l'Eix García no tenia els diners per fitxar-lo. I quan va tenir els diners, va decidir que és millor destinar-los a fitxar a un defensa i a un davanter, perquè el entrenador necessitava un defensa de garanties per a la Champions. O sigui, l'any passat el primer objectiu era un defensa de garanties per a la Champions, van fitxar a Renato. I el segon objectiu era millorar la davantera. I vam esperar fins a l'últim moment i vam fitxar a Mika Utadze. Este any és diferent. Este any, si tu penses, de veres, de veres, perquè després fos dir, no, però l'any passat fer el ridícul. Bueno, a mi este any no. No, és que Gerard i Ayoze. És que Gerard i Ayoze, què fas? Els regales? Els tires? Els pagues del sueldo i no pots? Tu has fet una aposta i t'has que petxugar en ella. Bueno, ve un entrenador nou que els cuide, que els trate, que els convenzca, que els motive i que els faci jugar millor. Hòstia, però jo veig de la plantilla del Villarreal, joder, l'11 titular del Villarreal, que sí, que la porteria és una obsessió del Villarreal que té que apostar perquè li ha costat pasta i creuen que se li pot donar. I per si de cas, almenys han buscat a Gulaxi i han dit, bueno, per si de cas, almenys que no me pille dormint. Luis Junior, Mourinho, Foyt, Renato, Romero, Pap Gay, Comesaña, Pepe, Moleiro, Gerard i Mika Utadze, no sé, a mi me pareix un molt bon equip. Que després tindrà més vespraes, que com tots els equips del món, hòstia, com tots els equips del món. El Betis va jugar contra el Llevant en Álvaro Vallés, Bellerín, Bartra, Nathan, Fran García, Roca, Bernal, Anthony, Rorro, Riquelme, Isco i el tal Troy Parrot este. Van perdre 5-2. Van perdre 5-2. Jo t'assegure que el pesado plom paliza del twister de Betis està dient que això és una caguerà, que no valen per res, que Nathan és un muerto i un lento, que Bellerín que lo echen ja, que vaya mierda de mercado hemos hecho, que no hemos fichado a nadie, que no hemos echado a los Chelsea, que al final han fichat a Ceballos l'últim dia venent al chiquillo bo que tenien a ells, que s'han anat plorant perquè no se'n volia anar. Claro, és que al final això no és com comença, ni és cromo, ni la idea que fas tu, ni la teva il·lusió. Això és valorar lo que tens, els diners que tens, lo que te pots gastar, en el que tu pots gastar. I després, al final d'any, veurem si s'han equivocat o han encertat. Que seria molt més fàcil, claro, seria molt més fàcil, per exemple. Tens a Logan, tens a Foyt, tens a Pau Navarro. Ve Foyt d'estar no molt catòlic, ara està lesionat, veurem de quant de temps, i Logan ve d'una lesió de genoll. Si tu fores el nuestro, que per cert, nuestro Real Madrid no ho feia, o sea, nuestro Real Madrid tenia tío Soto Cristo i Floren, el Tito Floren no fitxava ni a la punta or perquè no podria. I en el Villarreal pensen, tinc a Pau Navarro, que l'any passat va acabar jugant sent un defensa de nivell, és meu, tinc a Logan, que és un tío per el que ha apostat fort, és un bon defensa, ve d'una lesió, però jo espero que vagi bé, i tinc la parella Foy Renato. Si Foy me cau, ficaré a Logan quan estiga bé. I si no, ara no està Foyt, jugarà Pau. No?
Sí, sí.
Molt bé. I si és un desastre, puc ficar a Mourinho i puc ficar a Freeman en la dreta. No?
És una opció real.
Pots fer-ho. Perfectament pots fer-ho. En el mig, és el que m'explica sempre. Ara no estan bé, no sé per què, ni Comesaña ni Pape. No estan bé. No estan bé. Jo crec que Pape també, que si se n'anava, se quedava, les ofertes, que no ofertes. Bueno, ara ja està així. Jo crec que millorarà. Después tens a Diatá para sustituirlos a un de los dos y tenías a Macià para sustituir a Parejo. Y pensar que pot créixer y pot ser un futbolista que te dona allò que te fa falta. Te dones conter de que te falten cames, de que no están bé com Esaña y Pape, que necesites un mid-centro diferent, fitxa un Coquelin, que és Nathan Saliba. Un tío més dinàmic, que té més passe, més ràpid. Bueno, així no m'assegure que si falla un dels dos chiquillos dels mitjos centros, perquè són dos xavals, és molta aposta, almenys ho tinc blindat. I després en les bandes, joder, tens a Pepe, que per mi és un dels millors jugadors de la Lliga, tens a Buchanan, que pot jugar ahí, tens a Comà, que per a mi és un pepino de futbolista, que tenia ofertes. Veus? A mi me fa gràcia. Totes aquestes jalipollaes, ofertes tenia Comà, ofertes. El que ha tingut ofertes és a Comà. I sí que ha tingut ofertes. Ofertes de veritat, eh? De comprar-lo, de pagar, i no ha volgut anar-se'n. O sigui, a Comà sí que tenia ofertes. No ofertes de la fira, ni de la xochona, ni de que m'ha llamat mi cunyao. No, no, ofertes. Hòstia, pues si té ofertes del Brujas, té ofertes de l'Olimpí de Marsella, té oferta de l'Espanyol, coixo no serà, eh? Tu creus que és coixo?
No, no.
Coixo no és. Bueno, pues ha volgut quedar-se perquè creu que va a jugar con un par. I ho va fer dos vegades, eh? I en l'esquerra tens a Moleiro i tenies el dubte de fitxar o quedar-te a Thiago o perquè Buchanan en el Villarreal creuen que és un tío polivalent, competitiu. Mira, Buchanan és el futbolista que si l'hagués portat tu del B estaríeu tots enamorats. Que té defectes, sí. Que a voltes és molt accelerat, sí. Hòstia, però dona un rendiment. Si tu mires els números de Buchanan de l'any passat i mires el que fa sempre que juga, és un tio que t'aporta moltíssim. Vale, pues Íñigo diu, el puc ficar per l'esquerra. Vale, va a peu canviat, però me pot pujar el lateral, que és Romero, que me puja sempre. I si algun dia no està Buchanan, que el tinguin ficar a la dreta, o no està Moleiro, puc ficar a Romero, d'extrem esquerrec. Perquè també ho conten, que pot jugar ahí. I puc ficar a Cardona darrere. I lo del davanter, lo que vos deia. L'aposta és Micautatge, Gerardo Ayoce, que vagin alternant Gerardo Ayoce per darrere de Micautatge. Si ara li entren caguetes a Ayoce, a Gerard, com diu Rubio, passa per ahí, li cau una antena de televisió al cap i vamos a morir todos i va a explotar el mundo, pues que jugue Tani. I si no, si mos passem tot l'any a Aixina i no juguen hasta Giner i és una banda i som un desastre i estan mals i no poden jugar, pues compraran un enginer. No?
Que no, o Pepe.
O si no, fiques a Pepe. Claro, perquè al final dius, hasta on tu pots arribar en la inversió que tu has fet. Hòstia, tu mires Transfer Market, Rubio, i el teu equip és el quart en valoració de plantilla, eh? O sea, el quart de valoració. Que jo en Transfer Market la veritat és que no me... No sé.
Bueno, depèn de l'edat del jugador, no?
Sí, però jo les valoracions que fan, com que no. Mira, el tio que més diners val en el Villarreal és Moleiro, 50 quilos. Pepe val 40, Micautatge 30, Romero val 25, Mourinho val 20, Logan val 15 i Pau Navarro val 15. Són els tios que més diners valen. Vale. Jo ara mateix crec que el futbolista que més diners val que té el Villarreal avui, eh? És Renato. El que passa és que com t'ha costat 20 no sé quants, quan diuen que val Renato? 25? Menos de lo que vas pagar. Segur. Per tant, bueno, al final el Villarreal... I després estava l'altre mercat. Quin és l'altre mercat? Joder, que has estret a un muntó de xavals que estan ara jugant al futbol per ahí, que si no te donen per a tornar, te donaran diners d'hipotecs traspassos. I que tu ara...
30, val, 30. Renato.
Tu tens monitoritzats. Què vol dir monitoritzats? Hòstia, que tu tens ara mateixa. A Budesca jugant en el Córdoba a la espera de veure com evoluciona lo de Mourinho, lo de Freeman, si traspasses a Freeman, i que jugue un any en el Córdoba i si pot ser que jugue tot l'any i que siga un pepino com va ser en el B. Tens a Hugo López, que està jugant en Andorra i que està fent gols i que està jugant i que també és un xaval que té un futur internacional de puta mare. Tens a Balú en el Getafe fent la mili i sé que està fent la Legión. A Balú l'has enviat a la Legión estrangera, perquè aprenga. I o mor o aprèn, perquè el mestre que li ha tocat és d'Issos. O sea, susto o muerte. I... Tens a Canguala, que jo crec que se quedarà en el Como, i cobraràs.
Bueno, Thiago, que també esteu i també bueno, està formant-se en el Llevant.
I tens a Thiago jugant en el Llevant. Joder. No sé. Se pot fer millor? Sí, se pot fer millor. Se podien gastar més diners? Ells diuen que no. Que per la salut del club, no. I ja han fet un esforç comprant a Nathan Saliba. Ja han fet un esforç. Perquè els mig centres que es donaven no els quadraven, anant a fer un esforç en Milla, i Milla va dir que volia cobrar una burra, en Guido ni s'ho van plantejar, perquè la burra encara era més gran, i quan Milla se'n va al Como, tenen altres opcions damunt la taula, que és el que més ha mereixat el Villarreal, el mig centre, els han oferit de tot, el Bifouma este, bueno, els han oferit milions. Decidissin, pues mira, anem a apostar per el que nosaltres portem un temps pensant que pot ser un bon futbolista a la llarga i ens anem a jugar la pasta en Saliba. Perquè en 2-3 anys pot ser un futbolista que se'n vagi a Anglaterra, recuperar la pasta, tindre un bon futbolista 2-3 anys, fer-lo futbolista de nivell top en un bon escaparate i guanyar pasta. A voltes és ben Tierno Barri, que t'eix més ràpid del que te creus, i a voltes és mal, com Tani Oluwaseyi, perquè per cert tampoc se li dona tantes oportunitats. Veurem si el fica o no el fica. I així s'ha acabat el mercat futbolístic del Villarreal. El resto no te creguis tu que ha fet molt, no?
Home, anava a dir menys el Coruña.
Hòstia, lo del Depor és una locura, eh? Hi ha diners ahí, eh?
Sí, sí, no, hi ha inversió.
Hi ha hagut superàvit de Centolla o algo, eh? Segur que entre Centollos ahí en Coruña a tometer, eh? Home, a més no s'han manejat mal, eh? Han fet un bon equip, és el nostre proper rival, eh? Han fet un molt bon equip. Així que un mercat més, aquest any el Villarreal toca amarrar. L'any que ve jo crec que serà un mercat diferent. Per què? Acaba en contracte Gerard i Cardona. Veurem si Cardona, que veu que no juga perquè Romero està per davant, està per a llavor de continuar i renovar així. I en Gerard és una decisió complicada. És una decisió que el Villarreal jo crec que tindrà que valorar seriosament amb ell i sentar-se en una taula. Primera, no li pot pagar a Gerard el que està cobrant ara. Gerard és el que més cobra el Villarreal, perquè és l'estrella del Villarreal. És que és la punyetera estrella del Villarreal. Però en 34 anys, en un nou contracte, està clar que el seu rendiment ja no és el mateix. No perquè no vulgui, és perquè no pot. No li dona. Jo, si me preguntes a mi, jo, Gerard, que li facin un contracte hasta que se morga. Però arreglo al nivell, no? Dir, bueno, pues te poden pagar això. I a lo millor Gerard té ofertes que li poden pagar molt més. Ja veurem. I això són dos casos que tens que afrontar. I després una cosa clara. Segons com se dona la Champions, hi haurà futbolistes que estan a un pas de pegar el clafit. Moleiro, Micautache, Renato. I els futbolistes són jugadors que venien així a curt termini. Si tu no estàs en Champions, per exemple, i els futbolistes, molts d'ells van a tindre ofertes. I tu tens que decidir si ja t'és rentable o vols recuperar la pasta i invertir en una altra cosa. Per tant, l'any que ve veurem com se dona. Ojalà, per exemple, Micautache faci 60 gols o 70 i que vinga algú i que mos diga pague els 60 quilos, perquè val 60 quilos. Ojalà vinga algú i diga pague els 70 quilos per Renato. El que no m'agradaria és que vinga algú i pague per Macià, per exemple. Això sí que me fotria. Però bueno, que ese és el teu futur. I tu tindré ja el que tens, hòstia, en l'armari. Un Budesca, un Thiago Fernández, un Balú, com tens a Diata i Maciara, tindre això. Perquè si tens això, els 60 caragols que te poden donar per el que traspasses, o 30 o 40, te permetis anar i fitxar 2 més de 15 o 1 de 20 que te faci mantindre el nivell competitiu. I que siga un risc controlat. O sigui, que no siga una locura de dir me'ls gaste tots. 2:43. Avui han donat el llibre de les festes del nostre poble, no?
Ja estan ahí.
Ja estan ahí. Dissabte no pots ir, Rubio? El divendres prontet
però,
a casa, eh?
Però dissabte el post sí.
El post sí, però no...
Home, que els meus amics fan disco mòbil.
No me vingues el dissabte al futbol en veu d'ultratumba, eh?
No.
Vale.
Boncata, Gastrobar. Estás, llama 964-883-8302, verás. Boncata, tu sitio genial.
Serteca. Tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Un gran proyecto empieza con una base sólida. En Excavaciones Oscar Hubert nos encargamos de todo, desde el movimiento de tierras hasta el derribo más complejo y rellenos de terrenos. Y de los residuos, no se preocupe, Contenedores Oscar gestiona la recogida y el transporte de forma responsable y rápida. Dos empresas, una solución completa. Excavaciones Oscar Hubert y Contenedores Oscar, Carrer Dones del Magasem 2 y 3 de Villarreal. Su confianza es nuestra mayor obra.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Que l'estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aulla. No busseges prop de les zones de desaulles i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. És un missatge de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Villarreal.
Bueno, dins del nivell d'acollonamiento general, m'ha dedicat a preguntar-li a la gent de l'entorn com té l'ansietat, l'ànsia viva de com està l'equip, no? Perquè, bueno, seguissin sense entrenar Foyt, Rubio? Això és una... Sí, sí, bueno, però que la gent sàpiga, no sabem. Jo crec que ahir li van fer proves i el que falta per saber és què diuen aquestes proves, si és un susto o és algo més d'un susto. Dia, claro, la sensació és que portem tres, no n'han guanyat cap, no? Sí. Això és matemàtic, eh?
Això és matemàtica.
Dos punts. No estem en descens perquè n'hi ha quatre més torpes que tu, que només n'han empatat tu, no? Sí, el València, me pareix que està ahí en un puntet.
I... Màlaga.
Sí, sí. Mira, li pregunto al company del diari Mediterráneo, Aitor Aguirre, que va a estar en Vitoria. ¿Quién es el nivel? Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javi? Encantado. Buenas tardes.
¿Qué sensación te deja el Villarreal tras tres jornadas sin ganar, dando sensación de que debería haber ganado los tres y no lo he hecho?
Sí, la verdad que después del partido, un tanto frustrante fue, pero pasado un par de días, analizado obviamente, yo creo que a pesar de tener solo dos puntos, el equipo no está tan mal. Solo falta que lleguen los resultados y muchas veces analizamos los partidos por si ganas o no ganas, pero es que es increíble que contra Atlético Madrid y a la vez no hayan metido un gol de jugada, teniendo a Miguel Tache, a Jose, Pepe y Gerard Moreno un montón de ocasiones, y no es normal que fallen tantas. O sea, es cuestión de tiempo que los goles entren y que el equipo ajuste ciertos aspectos que sí que le está penalizando, sobre todo en defensa, y esos momentos en los que el rival te aprieta, te busca esa zona de Carlos Romero y te hace daño. Pero yo creo que hay que tener paciencia, Javi. El equipo está bien, lo veo con actitud, lo veo que genera, no creo que sea preocupante, y a partir de ahí ganar un partido y empezar a rodar.
Claro, tú dices que no han hecho un gol de jugada, los metieron en Santander. La sensación es, claro, que el equipo genera mucho, pero que no mete gol. Hostia, yo ayer daba los datos, hemos tirado lo mismo que el año pasado entre las tres primeras jornadas, entre los tres palos, y hemos metido la mitad de goles.
Sí, además ayer estuve mirando estadísticas, Javi, y más tiros a puerta que Betis, Athletic, Real Sociedad, es decir, que están por encima de la media de los rivales directos.
Sí, sí.
Quizás yo he pensado que por la forma de jugar, de estar tan encerrados los rivales, algún delantero, como comentaste ayer en el programa, más rematador puro, puede venir bien, porque Miguel Tache sale mucho del área y le está costando encontrar esos remates, y Gerard Moreno también sale bastante, pero igualmente tiene muchísima calidad y no es normal que con tantas ocasiones no marques. El otro día contra la vez, que fue increíble, entre la de Foyt, la de Gerard por la derecha, una de Pepe también solo, otra de Jose. Es difícil de explicarte, ¿no? y es normal que el equipo esté jodido, porque son tres partidos y al menos una victoria te esperabas. para encarar el partido contra el Depor con más garantías. Pero bueno, yo creo que hay que estar unidos, hay que tener paciencia. Mira cómo empezó Pellegrini o cómo han empezado otros entrenadores. Y sobre todo, no es muy largo esto y hay que tener tal.
Claro, al final esto es como siempre, ¿no? Valverde empezó muy mal, horrible, acabó saliendo, tenía un equipo Champions, pero nunca, o sea, nunca los futbolistas creo que no creían en él, ¿no? No entendían un poco su manera de jugar, era un equipo veterano, que él obligaba a presionar muy arriba, muy parecido a lo de ahora, pero diría más intensidad. Yo la sensación que tenemos, bueno, no sé la que tienes tú, es que la gente, todo el entorno, jugadores, club y tal, sí que están convencidos de que esta es la idea.
Sí, sí, yo creo que sí. Además, a Íñigo Pérez se le dio un entrenador que está volcado al 100%, que tiene muchas ganas de hacerlo bien. Eso no significa que lo haga bien después, pero yo creo que el equipo sí que cree la idea. Se está viendo que no tienen la posesión por tenerla, sino que atacan. Es difícil encontrar una explicación a estos partidos, pero yo creo que va a salir. Yo creo que va a salir. El partido del Depor es muy importante, Javi. Yo creo que ese es vital para, más allá de la clasificación, porque queda un montón y si lo pierdes aún puedes quedar cuarto perfectamente. Además, yo pienso que los rivales directos este año en Liga son bastante, o están bastante debilitados en general, y que puedes conseguir la cuarta, quinta plaza con menor puntuación, con 60 puntos perfectamente, siendo Betis, Athletic, Real Sociedad, Celta, y los que puedan estar por esa zona.
O sea, tú tienes la sensación de que el Villarreal es mejor que los de la zona media, ¿no?
Los de la zona media alta, para mí se ha debilitado muchísimo la Liga en esa zona. Betis con Champions de la plantilla la veo corta, Real Sociedad más o menos igual que el año pasado tiene Europa League, el Athletic Club sí que es verdad que no tiene Europa y con el nuevo entrenador quizás esté un poco más arriba, pero yo creo que esa zona entre el Atlético de Madrid y el cuarto se ha debilitado muchísimo. Pero sí que el Atlético de Madrid es mucho más favorito, está claro, sí.
O sea, que tú dirías que, bueno, el otro día lo hablábamos, para el Villarreal es obligatorio que esa quinta plaza sea Champions, porque ahí sí que yo creo que es su sitio realmente, Cuarto, porque quinto, ¿no? Entonces, claro, tienes una bala a favor si el quinto entra.
Claro, tienes dos opciones. En este caso tienes, en la disputa de Betis a algún rival, en caso de que, por ejemplo, llegues muy lejos, llegues más lejos en Champions que el año pasado, incluso en Copa del Rey, con que haces cuartos de finales o semifinales, quieras tomarte condiciones para la Liga. El año pasado, a partir de enero, el Villarreal iba a partido por semana y fue muy sobrado.
La cuestión es, hoy se cierra el mercado, no parece que vaya a haber movimientos. ¿Te vale con lo que hay? Bueno, la gente habla de la portería, de haber traído un delantero más delantero, ahora no metes goles, de si Moleiro necesitaba un acompañante porque Buchanan a pie cambiado puede ser un poco raro. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, el portero sí que era necesario después de las salidas de Arnau Tenaz y Conde. Yo sí que lo veo bien y estoy deseando también verle algún partido de titular ya en Champions o Liga, la verdad, porque Luis Junior lo está intentando, pero la verdad que no está dejando buenas sensaciones y no transmite muy buena seguridad. Luego, el centro del campo sí que es verdad que viendo la pretemporada de Macía y de Diatá no ha podido, pero yo tengo muchas ganas también de ver a Macía, un partido completo, 90 minutos, porque ha jugado varios ratos, pero no es lo mismo que empezar y jugar 70 minutos o 60. Entonces yo creo que Macía me gustaría verlo de titular, y luego a Saliba también, que no ha debutado, veremos a ver qué puede aportar. Se le ve un tipo bastante fuerte físicamente, más bajito, y veremos a ver cómo encaja en el equipo. Por lo demás, yo creo que si Buchanan juega por izquierda, también puedes utilizar incluso a José Gaitán del B. Creo que está bastante bastante completo general.
O sea, que tú tienes buenas sensaciones.
Yo tengo buenas sensaciones y quiero pensar que los goles van a entrar y que este año también la Champions va a ser mucho mejor. El año pasado la Champions era ir al Matadero y este año creo que la Champions le puede dar al Villarreal ese punto de alegría que quizás puede hacer las circunstancias al revés, que empates contra el Depor o ganes y que vayas a Dortmund, que metas un 1-3, un partidazo y que a partir de ahí despierdes, que nunca se sabe, el fútbol es increíble.
Ah, bueno, y es que la Champions, vamos a hacer una porra de la Champions. ¿Tú cuántos? Bueno, claro, ¿dónde va a sacar los puntos el Villarreal en Champions?
Yo soy muy optimista, Javi, os escucho todos los días y yo me vengo arriba, la verdad. Pese a lo del año pasado, yo confío. Sí, sí. Mira, en Dortmund firmo un empate, la verdad. Firmo un empate.
O sea, ya empezando empatando. ¿Y ganar?
Sí. Al Napoli le puede ganar perfectamente en casa. Luego a Liverpool lo veo bastante complicado. Al PSG, viendo el PSG en las últimas Champions, te ha quedado entre el 8 y el 24 y que dosifica bastante, yo creo que también se le puede meter mano en casa, la verdad, pero es muy difícil. También depende del nivel que tengan ellos, porque es el mejor equipo de Europa estos años. Luego, fuera de casa, al Praga creo que también se le puede ganar. Será un rival que ataque bastante, se le puede pillar con espacios. Después vendrá aquí a casa el Chabá, que en teoría debe ganar, igual que le tienes que ganar al Pajos. Ese debería ser el más sencillo. Y los últimos dos, en Fenerbahce sí que no me gusta por el ambiente, pero tampoco lo veo posible. Y el último en casa contra el United, es que depende cómo llegues ahí. Según las estadísticas avanzadas, el Villarreal va a quedar el 24. Yo creo que puede quedar más cerca del top 15, top 16.
O sea, las estadísticas avanzadas dicen que damos el 24. O sea, justo, que entramos al corte.
Con 9 puntos, sí, con 9 puntos, que a mí me parece poco. Yo creo que se pueden conseguir 12 o 13.
A ver,
igual soy demasiado optimista.
Sí, sí, hostia. Yo 9-10 ya los firmaría, ¿eh?
Los firmaría, ¿no?
Hombre, a ver, luego puedes sacar 26 si quieres, pero, hostia, viendo cómo está el panorama, primero hay que asentarse en Liga, como dices tú, el partido del Depor es vital, ¿eh? Y para llegar a Europa tienes que llegar con buenas sensaciones en Liga. El año pasado todo iba, aunque palmabas en Champions, como ibas rodado en Liga, había tranquilidad. Si vas mal, claro, en Liga y pierdes en Champions, habrá más nerviosismo. Claro, y al final, por más confianza que haya, claro, hay que ir sumando, ¿no? Hay que ir ganando, y para ganar partidos grandes, al final necesitas tener esa seguridad. Yo también pienso como tú que el Villarreal tiene la capacidad para ganar a cualquiera. Lo que pasa que era también entraba dentro de la lógica, ¿eh? 3 partidos fuera, el cambio de entrenador, claro. Bueno, pues podía pasar, ¿no? Además, joder, es que no es que hayas empezado un desastre. Sí que es verdad que tiene paralelismo con Pellegrini, porque la sensación es que en Santander, cuando empatas a 2, que empiezas mal, todo el mundo piensa que tú la segunda parte lo vas a ganar,
sí,
y no lo ganas. Que contra Atlético estás ganando y además siendo superior, porque es el partido que más superior he visto yo el Villarreal a un rival en el Metropolitano, te dejas empatar con uno más. Y el otro día es un partido en el que mereces más, pero es raro, ¿no? El equipo es como que va a golpes, ¿no? Como que yo creo que también le entró la ansiedad esa después del gol, muchos fallos tía, de delanteros top, porque ahora me río, la gente dice, hostia, la delantera del Villarreal, joder, yo creo que el Villarreal tiene una de las 5 de las mejores delanteras de la liga, ¿eh? Lo que pasa que ahora mismo pues no está entrando, pues bueno, cuando entrarán todas de golpe, pero sí que es verdad que es raro, porque al final, si tú tiras 19 veces entre los 3 palos, es imposible que solo metas 4 goles, tienes que meter 6, 7 mínimo, de lógica, ¿eh? Claro, que con eso hubieras ganado más partidos, tendrías más puntos, ¿no? Vamos a ver, que no se ponga la gente nerviosa, que eso es lo peor, o sea, hay que tener esa confianza, y como tú dices, tu sensación es buena, o sea, lo ves bien.
Lo veo bien, sí, sí, y contra el Depor hay que tener en cuenta la ilusión que tiene la gente con estos 2 empates y una derrota, pues claro que te pega un poco el bajón, hay que entenderlo también, pero es ganarle al Depor un 3-1, un 3-2, un buen partido con la gente arriba enchufada, Moleiro también que se enchufa un poco más, que lo estoy viendo un poco perdido también por la situación de los partidos quizás, el otro día por ejemplo fue suplente. Y un partido bueno en casa y todo lo que lo ves ahora negro, lo ves claro, vas a dormir, sacas un buen resultado y sí, todo va viendo copa.
Cambio todo, sí, sí, está claro. Sí. Hostia, imagínate, ganas Depor y ganas Dortmund. Pues te cambia la vida.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Aitor Aguirre, gracias, cuídate, Diario Mediterráneo.
Muchas gracias, Javi, os escucho, hasta luego, chao.
Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Hola, somos Beide Quadis Dream y hemos llegado a Villarreal. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Villarreal. En Quadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28, en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. Te esperamos.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal. Et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agencia de viajes, la clave para perfeccionar el idioma. ¡Esperem!
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Mira, havia quedat en Albert García, demà parlem amb ell. Albert García, saps qui és tu, no? El chiquillo que ha fet dos gols a l'inici de la temporada en el Villarreal B. Demà parla Albert, l'Albert juga divendres, no?
A les 7, pràcticament inauguren les festes, també.
Sí, sí, el B inaugura les festes de Villarreal i és una bona oportunitat per a la gent que vull anar a veure els xavals que se ho mereixen i que estan ahí, que també són el futur de la entitat.
El qui vulga entrar d'espera a Dormuña se poden... És online, eh?
¿Y cuán valen las entradas?
50 euros.
50 euros vale el...
Dortmund Villarreal.
Dortmund Villarreal. Ya puedes comprarles online.
Sí, únicamente online. Y se acaba el dilluns, sat, a les 12 del migdia, o si se agoten, se agoten.
¿Cuántos n'hi han para visitar? N'hi ha un cabàs, sí, sí. N'hi ha un cabàs.
Bueno, ¿cuánta gent va anar l'any passat?
Sí, uns quants. Però podíem... Bueno, van per paquets. Tu pots agarrar... Crec que són 300, 600, 1.000, 2.000, o no sé com funciona. Però, claro, te donen un tope, el Villarreal habrá agarrat el tope inferior, ¿no? Perquè, claro, no veig jo molta mobilització.
Jo, com tu vas dir ahir, Liverpool i Praga sí que estic veient molta gent, sí, que m'està preguntant.
Liverpool i Praga és el referent, crec jo, ¿eh? El que la gent ha ficat el punt de mira, ha dit, jo vaig ahir. Home, no està mal, ¿eh? Ningú dels dos partits, ni ninguna de les dues ciutats, o sigui que no està mal. Són les tres. Ara què faràs sense mercat, Rubio? Lo feliç que eres tu, que Romano... No,
per lo menos ya me lleva totes les alertes del mòbil.
Muy bien. Romano, què diu? Està content del mercat?
Supose que a partir de demà deixarà de ficar Twitch ja.
No, ara ja fica pel mercat d'invierno. Ja n'hi ha futbolistes que no valen. Ja n'hi ha que canviar-los. Ni han jugat. Adeu.
Radio Villarreal 92.2 FM. ¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj?